Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda i avui volem parlar de teatre i de tot el que passarà a partir d'ara, Núria.
Passen pocs minuts de les 10 de la nit i sona el telèfon mòbil de l'Èric, un noi de 16 anys que és sol a casa estirat al sofà. Si vols acomiadar-te del pare, vine ara. Aquesta és la premissa de tot el que passarà a partir d'ara. Un text de Joan Iago, dirigit per Glòria Balanyà i interpretat per Nil Cardoner al Teatre Lliure de Gràcia. Una obra que ja ha prorrogat fins al proper 23 d'abril i que ens parla d'un tema tan real com tabú a la nostra societat, l'experiència de perdre algú estimat, la gestió i el viatge emocional i l'últim adéu. De tot plegat ens en venen a parlar els nostres convidats d'avui, Glòria Balanyà i Nil Cardoner.
Glòria, Nil, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sap greu no haver pogut estar al teu costat. Penso, què li diré al pare quan arribi? El pare ha estat malalt 10 anys. Em pesen els peus i em pica la gola. Em sap greu no haver-me preparat les paraules que vull dir. Les paraules que volia dir-te. S'està morint! Ja ho he dit. He d'anar a l'hospital perquè el meu pare s'està morint.
Tota la ciutat sembla haver mudat de pell.
Glòria, què és tot el que passarà a partir d'ara? És bèstia preguntat així, eh?
Sí. Bé, d'entrada, doncs, és un monòleg, podem dir, que protagonitza un noi jove de 16 anys que s'enfronta a la pèrdua del seu pare. Aquest seria una mica el resum, no?
Nil, l'obra és un viatge nocturn a través de la ciutat, un viatge que fa l'Èric.
Exacte.
Què representa aquest viatge per l'Èric?
Tot el viatge jo crec que és el comiat del pare, no? El comiat del pare i s'enfronta, l'Èric s'enfronta a totes les seves pors i als seus amics i s'enfronta a moltes coses, no? Tot el que és un comiat es fa amb aquest viatge fins a arribar a l'hospital.
Ara t'he preguntat què és aquest viatge per l'Èric, que era fàcil, què és aquest viatge pel Nil?
Aquest viatge ha sigut, és i ha sigut un regal. Ha sigut un regal perquè, bueno, ho explico totes les entrevistes, que jo la relació amb la mort que tinc jo és molt poca. I, a més, d'haver-ne parlat molt poc, i llavors em feia molta por. Llavors, tenir l'oportunitat de parlar sobre la mort i d'aquesta manera ha sigut un regal, un aprenentatge, a part de professional, a nivell personal, un aprenentatge molt, molt fort.
Per tant, no has viscut un cas similar, eh?
No, he patit pèrdues, evidentment, dels meus avis, altres pèrdues, no?, de dols de parelles, no?, vull dir, com que no deixen de ser dols que s'assemblen, no són el mateix, però no, com aquest cas, no, per sort, toco fusta.
Glòria, d'on sorgeix la idea o la necessitat d'una obra com aquesta?
Doncs neix d'una vivència personal, de travessar una malaltia, i alhora d'estar envoltada a prop de situacions molt similars per les quals passa l'Èric i que en poc temps de diferència, de sobte hi ha persones que se'n van i de gent estimada, de gent propera, i una cosa com que em va impactar en un moment també molt especial. I hi havia com algo amb una certa distància, quan va haver-hi una certa distància, de dir, crec que m'agradaria parlar d'això, no? Com què passa, no? Quan la malaltia arriba al teu costat, a prop, no? És un tema. I després el fet de parlar-ho des de la visió d'un noi jove va ser... segurament per aquestes experiències que tenia al meu voltant, que de sobte dius, uah, no? Com, que fort, no? Com, què suposa, no?, perdre el pare quan ets tan jove, no?, aquesta figura tan, tan important, tan referent. Bueno,
tens la sensació que és un és un tema tabú a la societat, encara a dia d'avui?
Sí, crec que sí. Ens costa, perquè ens fa por, la pèrdua és allò que compartim tota la humanitat, sens dubte, no? És la cosa que ens uneix, siguis de la raça que siguis, de la cultura que siguis, no? Si hi ha alguna cosa a compartir més aquesta. Però alhora ens espanta, no? És una cosa que no desitgem, que no volem, que sabem que arriba, però no? És com que d'alguna manera penses que ets immortal, com li passa a l'Eric i com diuen els científics que, no, als 16 anys és l'edat de la immortalitat. Però quan no en tens 16 també et penses que ets immortal. Fins que de sobte, quan passa alguna cosa d'aquestes, et sents mortal de sobte, no? Et sents finit. I sí que hi és. I sobretot també quan és amb gent més jove, no? És com, no? De seguida ho intentem passar full, llavors totes aquestes frases que de vegades diem de manera maldestra, perquè també hi ha el tema de com acompanyar, no? Les persones que travessen una situació de dol, de pèrdua, és molt difícil. No saps què dir, llavors a vegades es diuen frases tan, tan recurrents com has de tirar endavant, has de ser fort, tu o ets molt valent, o, bueno, i això de vegades no ajuda en absolut, no? I alhora, no sé, també està bé si es dona el moment de poder parlar-ne i parlar de les persones que se'n van, perquè existeixen i han existit i han de continuar existint en la nostra memòria, no? I en el nostre record.
Ara en parlarem de tot això, perquè l'Eric no fa un viatge sol, tot i que sigui un monòleg. Abans, però, li preguntava a la Glòria si resultava, o si li resultava que era un tema tabú, la mort a la nostra societat. Mm. Va pels dos, perquè sí que és veritat que en el món del teatre la mort és un tema recurrent, però potser no tant com a tema central, no?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí que és un tema tabú. Vull dir que, a veure, portem tota la vida i tots els nostres avantpassats que la mort l'afronten amb creences, no? Amb la fe i ja fa por parlar de que ja un dia no estarem aquí o de que mai més és mai més, com diem a l'obra, no? I se'n parla poc a nivell profund i que quan en parles, a mi m'ha donat aquesta sensació amb aquesta obra, que és que quan en parles de veritat i obertament fa menys por la mort, perquè de cop i volta passes a parlar de la vida sense voler-ho, passes a parlar de la vida, no? I sí, crec que parlar de la mort tal i com és, crec que se'n parla poc, i aquesta obra el que té és que no és gens èpica, no? Que potser moltes vegades ens trobem que les obres de teatre o el cine o les històries en general tenen una certa epicitat que fa que no acabem de centrar-nos en el que és la mort en vida, no?
Mm. Què en penseu tots dos quan us llegiu per primera vegada el text de Joan Llago?
Jo l'he anat rebent com per fascicles, no? Per capítols, perquè, no? De fet, ha sigut un procés de creació que hem fet conjuntament, i no ha sigut un encàrrec, Joan, escriu sobre això i quan tinguis l'obra me la portes, sinó que era, Joan, vols participar d'aquest procés i anem a parlar d'això i anem a veure com parlem d'això, no? I què en fem. Vull dir que al principi no vam acordar la idea de monòleg, serà un noi jove, sinó que rondaven una sèrie d'idees. I per tant, quan vam fer una part d'aquest procés que tenia a veure amb fer moltes xerrades, també en parlar amb testimonis que sabíem que volíem participar d'aquest projecte tan generosament com ho han fet i que volíem comptar amb aquestes persones, aquests testimonis, precisament per parlar des d'un lloc molt, molt verdader, no? I llavors, no fins aleshores començar a escriure. Llavors, quan s'hi va posar el Joan, doncs m'anava entregant tot el que anava avançant. I t'he de dir que des del primer moment que vaig rebre aquesta, diguem, aquesta línia de treball, perquè és veritat que em vam descartar una altra, ja vaig notar com que havia com donat a la nota, saps? Uh-huh. I llavors només feia com... M'emocionava. El que m'arribava m'emocionava, i m'emocionava i em feia riure. I vaig pensar que genial, no?
Nil.
Sí, a mi no em va arribar per fascicles, a mi em va arribar directament...
De allò... cop, eh?
Sí, de cop.
T'has d'aprendre això. Pam!
Exacte. Sí, tal qual. Després en Joan em diu, hòstia, ara m'adono que realment vaig escriure moltes paraules. No, però molt bé, clar, jo vaig acabar de llegir-lo plorant, mai m'havia passat de plorar tant amb un text, o amb un llibre, o inclús amb una pel·lícula. Bé, potser amb alguna pel·lícula sí, però amb un text no m'havia passat d'emocionar-me tant i d'haver d'estar mitja hora sentat i, hòstia, que bonic això que acabo de llegir, vaig riure... Bueno, i clar, després de saber que havia de fer un monòleg, que sempre fa por, saber que hi ha aquesta base, no, que és aquest text meravellós, no fa tanta por.
De seguida parlem del repte emocional que suposo que suposa fer una obra d'aquestes característiques, però el repte més gran és trobar-te sol a l'escenari?
Sí, a veure, aquest va ser el repte inicial de trobar-me sol, però ara diria que aquest repte ja s'ha diluït, treballant amb els assajos s'ha diluït, perquè no em sento sol, realment no m'hi sento gens, crec que és, i em perdó tots els meus companys que he tingut en escena, perquè no vull desmereixer la seva feina, però realment és la vegada que potser, mira, no diré que em sento menys sol, però que sí que noto més a prop que mai de l'equip, no? I de tot el que m'acompanya, no? Clar, em recolzo amb tot el que amb el que tinc, que són moltes coses. Un amic meu que va venir, que li agrada molt el futbol, el Pau Escobar, em va dir, hòstia, és que realment tens a l'Iniesta, el Xavi, el Sergi Busquets i tot l'equip del Barça, i tu ets el Messi que ha de xutar, no? ha de rematar i ja està. I és veritat, em sento així una mica. És que m'ho he posat molt fàcil, llavors... Aquesta seria una mica la metàfora.
T'ajuda també en aquest sentit que el text et vagi posant personatges, abans ho deia, no? Que l'Eric no hi és sol en aquest, en aquest viatge, físicament sí, però no hi és sol perquè es va trobant amb Berni, no? Es va trobant la noia que li agrada, si ha de somriure, somric, no?
Sí.
Es va trobar amb molts personatges, no? Suposo que això també ajuda.
Clar, ajuda molt també per anar situant l'Eric en diferents espais, en diferents contextos, i vas superant capes, no? Ara estic amb els amics, ara no, ara em trobo amb un taxista, ara... Vull dir que sí, ajuda molt a ubicar-me totalment, sí.
Jo és unes setmanes abans de poder veure la preestrena vaig veure que vas publicar a les xarxes Nil un vídeo on preparaves expressió corporal, no sé ben bé si deies així o no. Suposo que indispensable per una obra d'aquestes característiques, no?
Totalment. El cos el va fer l'Ariadna Montfort, que és una ballarina espectacular, i ens va ajudar moltíssim. Vull dir que vam, de fet, amb la Glòria ja ho va plantejar així, de començar a través del cos. Inclús vam fer també improvisacions d'escena sense haver-la estudiat, no? Però de ja passant l'escena pel cos sense dir-la, no? Només, i amb l'Ariadna Montfort també vam treballar amb viewpoints, amb la Glòria també, bueno, sí, necessari.
De fet, era divertit perquè vam començar a assajar. Teníem un monòleg de 56 pàgines, no? Una hora i mitja de text, i començàvem sense paraules.
Sí.
No? Molt al principi. Però sí, és una d'aquelles coses que... una mica intuïtives, però que dius, crec que serà necessari, que és interessant també, no? Treballar el físic, la presència... I crec que ha sigut molt encertat. També t'he de dir que també tens davant un intèrpret que té una facilitat per moure's, per recollir totes les indicacions, per fer-se les seves i, a més, a sobre, engrandir-ho tot, que ha sigut com un plaer treballar amb l'Ariadna, amb el Nil, i fàcil, a més...
Deia que t'ho preguntaria, Nil, fins a quin punt suposa un desgast emocional fer una obra d'aquestes característiques?
No, en suposa, o sigui...
Ah, passes pel plor, per la ràbia.
Sí,
rius en algun moment, no? També, vull dir.
Sí, vull dir que passa per molts llocs perquè és un adolescent, vull dir que, i que li està passant això, no? Però és veritat que quan acabo, sempre acabo molt tranquil. És com que faig el viatge com a actor, al final, quan acabo, estic molt bé. Estic realment millor de quan com he entrat, potser. Vull dir que sí. Ara, sí que al llarg de les setmanes, suposo que l'última setmana estaré rebentat, o sigui que això sí.
Ara la Glòria ens parlava de com ha estat dirigir-te. Com ha estat la Glòria, directora? Ara que no en sent.
Increïble. Llàstima que no en senti, perquè... No, ha sigut increïble. Jo ja l'he dit moltes vegades. I li dic des del principi dels assajos, que veia que... Una, que tot anava a la mateixa línia, en la mateixa direcció. Tot, el so, l'escenografia, el vestuari, la direcció, com a directora, no? Cap a mi, el text... i això em semblava increïble, i que ho estigués tot orquestrant també. I l'altre, que en assajos no va haver-hi cap mena de pressió, cap mena d'inseguretat, cap mena de por traslladada cap a mi, que això passa molt, i ja l'he dit, jo conec molta gent que em parla de directors bueno, que posen pressions cap a l'actor que no ajuden a tirar endavant el projecte, al contrari, els bloqueja més l'actor, i llavors l'actor ha de fer una feina per sortir d'aquests bloquejos. I tant de bo treballar més sovint així.
Una obra que trobareu al Lliure de Gràcia, tot el que passarà a partir d'ara, crec que ha prorrogat fins al 23, Sant Jordi, sí. Fins al dia de Sant Jordi. S'ha parlat des de la crítica de la consagració de Nil Cardoner com a actor a través d'aquesta obra. Jo vaig anar a la preestrena, evidentment, planíssim. Vaig anar aquest diumenge planíssim. Us ha sorprès?
Mira, m'ha sorprès Setmana Santa, si t'he de dir, sí. Que patíem una mica perquè, bueno, perquè de sobte, malgrat que hi ha molta gent que es queda i evidentment, no has de pensar també en tota aquesta gent que es queda aquí, sí que és inevitable notar que hi ha una baixada, i llavors era com, feia una mica de respecte, però tampoc patíem, perquè ja la venda estava bé. La sorpresa ha estat en què ha pujat poc a poc i hem tingut una Setmana Santa fantàstica.
Sí.
I a mi el que em sorprèn, sí, una mica és, no? Bueno, no sé.
Teniu la sensació... Jo la sensació que he tingut veient com evolucionava no només l'obra, sinó la gent que ha anat a veure-la, que era una petita joia que ha anat creixent. No sé si ha estat una mica això.
En quin sentit? A veure.
Jo crec que va començar l'obra, el dia que la va estrenar, prou desapercebuda, perquè també passa molt això a Barcelona, que hi ha obres boníssimes, importantíssimes, que passen una mica així com... s'està fent aquesta obra al Lliure i prou, i de cop s'hi ha posat el focus.
Bueno, tinc la sensació que és el resultat de la feina ben feta. O sigui, mai havia estat tan convençut de que una feina estava ben feta amb tot, i que, saps? Vull dir, com realment puc dir com amb la boca plena, i és que és el resultat d'una feina ben feta, i llavors, més que sorprendre'm, m'il·lusiona, és un regal, perquè tothom qui surt, i gent que té experiències properes, l'altre dia va venir, per exemple, un amic meu que va tenir també una experiència molt similar, que li va encantar. Diu, si aquesta persona que ha passat per això et diu que fenomenal i que el sana, penso, ostres, és sanador per tothom, no? Inclús per qui no hi hagi passat, parlar de la mort és sí. D'aquesta manera, no? És fantàstic, llavors és una joia, que és un regal.
Sí, i... O sigui, bueno, dues coses, ara respondré al que deies, però no només parla de l'amor, és a dir, que també ens acosta com això, un moment vital a l'adolescència, que encara que a nosaltres ens pugui quedar lluny, hi ha algo bonic de veure, perquè també o tens fills o ja has passat, i llavors hi ha una cosa bonica, que és que és una obra que pots portar o pots anar a veure amb adolescents o gent jove, i el retorn és molt bonic el que fan. Llavors, no és un espectacle per públic jove, però i són superben rebuts, i la sorpresa és que, no?, se'n passen, permeteu-me que ho digui així, un monòleg d'una hora i mitja, i xalen perquè veuen tots els personatges que el Nil fa, s'emocionen, vibren, i almenys amb el feedback que jo he tingut d'algunes persones. I l'altra cosa que volia dir era que no ho sé, això que deies, però és veritat que l'estrena jo no la vaig veure, jo la vaig sentir entre bambalines, perquè no era l'estrena, i dius, jo, si podia això, no estar allà, el Nil no té escapatòria. I va ser molt bonica, i ja va ser molt màgica l'estrena, però potser és cert el que tu dius, no? La veritat és que...
És una sensació, no sé si realment ha passat així o no.
Podria ser, Vull dir, també jo crec que té a veure amb que, bueno, també té el seu temps, no?, el fet d'anar fent el boca-orella, però no és que diguis, per exemple, això, la primera, diguem, no la primera en funció en públic, perquè hem fet aquestes prèvies, però l'estrena, que sempre, no?, té aquesta cosa així especial, realment va ser bastant màgica i una resposta bastant unànima i bonica i sincera, et diré.
Ara m'ho deies, Glòria, una obra feta per un jove amb un personatge adolescent, però amb un llenguatge molt madur.
Correcte. Sí, sí, sí. Això és una característica de la textualitat del text. Que de seguida és una cosa que va tenir molt clara el Joan i que compartíem, que era no anirem a fer parlar un noi jove com ell, què passa, no? Així, tipus, no? Soc jove. Jo crec que per diverses raons, no? Entre elles, pel fet de que si ets un noi que està travessant una situació així, justament aquesta ambivalència de trobar-te entre que ets un nen que estàs deixant la teva infantesa però la tens aquí a la, no? A la cantonada i alhora t'estàs enfrontant a fer-te adult i amb aquesta situació de, bueno, de tens un pare que està malalt, que a més, no? Ara, doncs, no sé, la situació s'ha posat més greu, et fa créixer de cop i oscil·les, no?, allà entre tots aquests sentiments. I per un altre costat, suposo que la pròpia teatralitat, no?, és a dir, de buscar la teatralitat. Llavors hi ha moments que sí que parla com un xaval, joder, no?, o els amics que es troba, però després hi ha aquestes reflexions, no?, que més viatgen en el temps, que té aquesta cosa única al temps, no?, que de sobte parla, que sembla que ja, no?, estigui en un futur, no?, projecta coses que poden passar a les seves amistats, a la seva mare, amb ell mateix, no?, i va jugant amb això del temps de manera molt meravellosa.
Nil, sempre acostumo a preguntar què li passa a la gent jove que no acostuma anar al teatre. M'heu fet callar amb aquesta obra. Perquè les dues vegades que hi he anat...
Hi havia gent jove, oi?
Estava ple de gent jove.
Sí, doncs sí, doncs mira... sí, i tant de bo que hi vingui més gent. A veure, sí que és veritat que la gent jove, a veure... És veritat que li costa, jo crec que li costa, i depèn dels entorns, clar, jo si parles en l'entorn, diguéssim, de la nostra professió, hi ha molta gent jove que sí que ve, perquè els interessa molt anar a veure què fa la gent més gran que ells, o és igual, anar al teatre. Però encara falta que hi vagi més gent. Per sort, el llibre, per exemple, té descomptes i té entrades, que això si es fa saber molt millor.
Us deia a l'inici de l'entrevista, sense els micròfons davant, que volia llegir un fil de Twitter que vaig escriure tot just de veure, després de veure aquesta obra. Perdoneu, que és una mica llarg, però vaig posar és estrany fer crítica del que has viscut, petit i en passat. Aquest és un cas estrany, però de nou deixeu-me que m'expliqui. Fa cosa de 6 o 7 anys, un perd la noció del temps quan la cosa cou de veritat, el meu pare va patir un puto càncer de còlon, que se'l va endur. Recordo el cansament, molt cansament. Recordo moments, olors, colors, tristesa raonable enmig de les conyes d'humor negre de mon pare. Recordo la mare, mon germà i gent fent costat, molt de costat, també els que no hi eren. Recordo preguntar-li a un terapeuta com se li diu a un pare com cony es fa això, per què no et preparen per això. Recordo córrer molt quan va sonar el telèfon la darrera nit. I recordo que el viatge només feia que començar. Avui he anat al Teatre Lliure, al de Gràcia, a l'estrena de Tot el que passarà a partir d'ara, un text de Joan Llago dirigit per Glòria Balanyà i interpretat per Nil Cardoner. Fa uns dies li vaig dir, mama, veure aquesta obra no serà fàcil, convençut que serviria com una mena de catarsi personal i hòstia si ho ha estat. Després segueix el fil, eh? Us deia això perquè sí que voldria acabar amb una música important per mi. Jo crec que cadascú es despedeix com vol dels seus familiars. Jo vaig triar aquesta.
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix.
Us ha servit de teràpia vosaltres mateixos a l'hora d'enfrontar-vos a la mort d'una manera diferent?
Sí. Sí, sí, claríssimament, sí. Sí, sí, a mi...
És a dir, que no t'hagi passat no vol dir...
No, jo em vaig connectar molt amb... Exacte, jo vaig connectar molt amb el text i amb la idea de parlar de la mort i d'aquesta manera. I vaig connectar des del principi i és una cosa que no sabia com posar-hi paraules i algú me l'ha posat per mi i llavors això ha sigut un regal per seguir descobrint també, no?, les meves paraules de com parlaré jo de la mort.
Glòria.
Bueno, déu-n'hi-do.
Ai, perdó.
No.
Ara l'he liat.
No, està bé. En aquest procés hem rigut i hem plorat. No, és així. I això és la vida. No me'n recordo de la pregunta.
Si us ha servit a vosaltres també de teràpia fer una obra d'aquestes característiques.
No sé, suposo que sí. És a dir... jo el que trobo molt bonic és que les persones que jo tenia a la vora que són doncs algun vídues, no, o orfes, no, d'aquests pares que van marxar, que estiguin contentes i que diguin que també ha sigut un regal. Per mi això no és que sigui terapèutic, és que m'omple i dona sentit a la feina que fem. Per un altre costat, en tot aquest any i mig de procés que hem fet amb el Joan, en molts moments hem estat allà tocant la mort a través dels nostres pares. Vull dir que ha sigut una cosa que ens ha acompanyat. I jo li deia, sembla que visqui en una obra del Joan Llago constantment. Fins a tal punt que enmig del procés jo vaig perdre el meu pare.
Wow.
I llavors no et puc dir teràpia perquè és molt recent i llavors només puc dir que van ser dies difícils perquè no tinc 16 anys, no era un càncer, però de sobte jo em trobava escrivint a la meva germana: vine ara si vols acomiadar-te del pare. I llavors, bueno, això jo crec que em sortirà ara. El que sí puc dir és que és bonic, és reconfortant, no és... si et colpeix o et remou, és en un bon sentit.
No és una obra trista, eh?
No, el Nil deia, no?, que surt, no?, surt com content o reconfortat. Crec que inclús el personatge, no?, que sap que li vindran moments molt difícils, també hi ha una part també de descansar i no, i pel públic no ho és, jo també ho penso, no és gens trista. Passes per molts llocs i plores o no, t'emociones, però hi ha algú de catarsi o de reconfortar. I que hi hagi gent jove també és perquè hi ha moltes mares que venen i pensen: ah, portarem a les nostres filles, als nostres fills, que tenen 16, 17, 18, i això és molt bonic.
Una joia que podreu trobar al... Ara anava a dir el Teatre Balanya. Quantes vegades t'ha passat això, Glòria?
Directament que m'atorguin un teatre així, amb nom, amb el cognom, no. Que m'ho preguntin, sí.
Veus?
Però no tinc cap teatre ni cap cinema.
El Teatre Lliure, fins al 23 d'abril, tot el que passarà a partir d'ara. Després gira?
Sí, girarà. A la tardor.
A la tardor. Sí, aquesta és la idea, el propòsit del Teatre Lliure. Bé, no tenim ara res, diguem, tancat. Hem de començar a fer reunions, però sí, la idea és que giri.
Text de Joan Llago, dirigit per Glòria Balanyà, Nil Caroner. Moltíssimes gràcies per venir tots dos a Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les nostres vides calmes en els I'm not afraid to die.
Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si Ràdio Nocturna, que si Banda Original, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vuit minuts que ha passat de 4:45 de la tarda, moment en què la caravana fa una parada, és la parada solidària. Avui volem parlar-vos de la Fundació Pagesos Solidaris, una fundació que té com a objectiu l'acció social al món rural. És per això que volem parlar amb Salomó Torres. Ell és responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris. Salomó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si l'amo s'ha endut la segada, treieu pit, segadors, que ve el fred. Treieu pit, segadors, que ve el fred.
Jo crec que hem de començar aquesta xerrada amb un mea culpa cap a tots els que no ens dediquem al món de pagès. Salomó, som conscients de la feina i la tasca que fan els pagesos normalment a casa nostra? Una pregunta molt de pixapí, trobo.
Sí, i la resposta pot ser molt de xafaterrossos, com dieu,
doncs,
els pixapins.
Tirami.
Pues no, jo no et sabria respondre, eh? És a dir, clar, la gent que viu a la zona metropolitana o té un pare o un avi o un besavi que ve del món rural i, per tant, si hi ha algú que té inquietuds d'on ve i dels seus orígens, hauria de ser molt conscient de com es viu i quins són els problemes que té la gent que viu al camp. Per tant, sí que és veritat que cada vegada la fractura entre el món urbà i el món rural és més gran, s'enxampla.
Sí, s'enxampla, sí.
Jo crec que sí, perquè no es fa prou esforç per connectar-la. Ara, si la pregunta és, hi ha prou consciència en aquest entorn cada vegada més urbanitzat de quines són les problemàtiques de la gent que viu al camp, jo crec que el percentatge és important, que sí. Ara, no cal badar i, per tant, cal enfortir aquests ponts de comunicació per tal de no viure d'esquenes.
Ara sí, Fundació Pagesos Solidaris. Des de la Fundació, com feu acció social al món rural?
Doncs mira, la Fundació neix aproximadament, si no m'equivoco, cap allà el 2001, és a dir, fa més de 20 anys. I per què neix aquesta Fundació? Doncs aquesta Fundació neix perquè cap allà l'any 1999, 98, 2000, la manca de mà d'obra que hi havia al camp per tal de recollir sobretot la campanya de la fruita, la necessitat és molt alta, es va obligar a recórrer el que llavors vàrem iniciar, però que no era un invent nou, que era la contractació en origen. És a dir, anàvem a països tercers a seleccionar personal per venir a fer la campanya agrícola i amb la condició de que quan s'acabés la feina havien de tornar a les seves comunitats. I, per tant, anàvem sobretot a Colòmbia perquè vàrem tenir l'oportunitat en aquell moment de que una fundació d'allà arran d'un volcà, que era el Nevado del Ruiz, va destruir una regió molt important de Colòmbia, l'oportunitat de portar gent aquí a fer la campanya de la fruita, gent que venia de treballar al camp. Per tant, o pagesos o mig pagesos, mig assalariats. I clar, vàrem contractar treballadors i resulta que ens venien persones. I aquestes persones doncs, tenien al darrere una motxilla vital prou complicada com perquè ens fes reflexionar si podíem fer un pas més i més enllà de garantir els feina, compliment del conveni laboral vigent, habitatges perquè estiguessin, quan estiguessin fent les tasques aquí, doncs els poguéssim ajudar a fer alguna cosa. I aquí va néixer la Fundació Pagesos Solidaris, és a dir, fent acollida, és a dir, per tant, rebre aquestes persones migrants buscant feina i, per tant, establir també un model d'acollida i alhora intentar que aquesta gent que ens venia a ajudar a acabar de fer la nostra tasca, doncs hi havia una pròrroga de 3 mesos per formar agents de codesenvolupament a les seves comunitats d'origen. Com si cobressin, pagant un sou, però adquirien capacitació professional de com associar-se, com fer una cooperativa, com desenvolupar projectes comercials. I així va començar. És a dir, va començar fent aquest període de formació i després realitzant ells els projectes, ens els portaven, els revisàvem, els ajudàvem a perfeccionar-se.
Sí, la inversa, eh?
Clar.
Va acabar sent a la inversa.
Correcte.
És boníssim, això.
Sí, va ser una bona iniciativa.
Ara ens deia Salomó això, eh? Que una de les tasques que realitzeu és l'acolliment de persones immigrants, un col·lectiu que normalment els urbanites solem associar molt a la pagesia, precisament per aquesta campanya La Fruita, etc etc. Però un altre dels àmbits de treball és el de la inserció, no sé si inserció o reinserció laboral de les persones grans.
No.
Com va això?
No, les persones grans, per sort, estan jubilades i, per tant, cobren una pensió i no cal reinserir-les. El que sí que fem, és a dir, t'estic explicant el projecte de
Colòmbia... Persones grans i volia dir adultes, eh?
Sí, no. De fet, tenim un grup que és la pagesia gran, en la nostra fundació que té la treballa, i és per gent que està jubilada, bàsicament. La inserció laboral la fem amb immigrants interiors. És a dir, nosaltres diferenciem migració interior i exterior. L'exterior és aquesta que ens ve en origen, per tant, que ve aquí, acaba la feina, i ha de tornar, perquè tenen un permís de treball de com a màxim 9 mesos. En canvi, la interior és la que ja tenim aquí i està establerta. T'explicava el projecte de Colòmbia, però això va durar 5-6 anys. No, fins al 2007-2008, que és quan ve la crisi forta, econòmica, cau la necessitat de mà d'obra perquè aquí l'atur puja i, per tant, ja hi ha prou gent per cobrir aquests llocs de treball. I a partir de llavors això no ho hem recuperat. És a dir, no hem recuperat la dimensió d'anar a buscar persones a fora per fer la campanya de La Fruita. Tot i que els índexs d'atur, és a dir, que a Catalunya, quan baixem pel 10% d'atur, tenim feines per cobrir ofertes de treball al camp. Si estem per sobre del 10%, normalment les cobrim. Què va acabar passant? Doncs que la gent va acabar deixant de contractar exteriors i van passar a contractar interiors. És a dir, al camp hi treballa molta gent. Però habitualment són migrants els que el fan. I de fet hi ha una corrent que té vida intel·ligent pròpia a l'estat espanyol, que és un grup d'entre 30 i 40 mil persones, que fa la campanya a l'hivern, sortida d'hivern, de Maduixa i Petit Fluig a Andalusia. Quan acaben aquesta campanya es traslladen a la Vall de l'Ebre, vol dir també Ponent, Aclarida de Préssec, Collida de Préssec, Cirera, Múrcia i Alacant. S'acaba la collida de la fruita de pinyol, que és el préssec, nectarina, cirera, baracoc. Comença la de llavor, que és poma pera, i també la de raïm. I després acaben amb el cítric i l'oliva. I, per tant, fan aquest recorregut que té una certa vida pròpia. Què és el que fa la Fundació Pagesos Solidaris, que està tutelada per la Unió de Pagesos? Doncs obrir oficines en aquesta temporada per tal que tota aquella persona que estigui buscant feina les atenem. I, per tant, l'acollida és això. És a dir, ens venen, les entrevistem, mirem quina és la seva situació legal, si és regular, automàticament passa a formar part d'una bossa de treball, i quan surt una oferta de feina, doncs l'acabem vehiculant.
Atenem vol dir també, Salomó, donar certa formació a tota aquesta gent?
Sí, cap aquí avall, eh?
Val.
És a dir, els que són irregulars, els hi diem quins són els mecanismes i les accions i les entitats que els poden ajudar, com Creu Roja, com Càritas i com altres entitats. Els que es poden formar, i de fet la tipologia de persona que necessita el camp, cada vegada més ja no requereix aquella formació tan bàsica que era collir un préssec que té un color i una mida determinada. És a dir, cada vegada també hi ha més feina a l'hivern, per tant hi ha tasques de poda, de portada de maquinària, etc. I per tant s'enxampla la temporalitat de la feina i alhora també s'especialitza. Per tant, sí que requereix un itinerari formatiu, no només per la seva professionalització, sinó per conèixer la cultura i la societat que els acull, la llengua, quines són les legislacions pertinents que ells tenen dret com a treballadors assalariats, i per altra també la professional, és a dir, si volen adquirir capacitació professional, els hem de formar. I això és també que després, quan estan formats, augmenta el seu nivell formatiu i, per tant, acabem moltes vegades amb una col·locació, per tant, amb un contracte, que és tancar el cercle. Mm. I això és l'interessant del projecte.
Jo sempre em pregunto, cada vegada que ens visita una fundació, eh? És a dir, si existeix una fundació d'aquestes característiques és perquè la tasca pública, la tasca de servei públic, o no es fa bé, o no es fa, o no s'hi arriba.
Jo crec que no s'hi arriba. És a dir, a mi em costa entendre que això no es pogués fer, i de fet, i et soc sincer, desconec el dia a dia de moltes realitats de l'Estat espanyol, però les conec una mica, com per afirmar-te que Catalunya és l'única zona de l'Estat espanyol on això es fa. I es fa amb la importància que la fa la Fundació Pagesos Solidaris. I la fa amb connivència amb el Servei d'Ocupació de Catalunya. I la fa amb connivència amb el Ministeri de Treball. Perquè la particularitat de treballar aquests aspectes en el món rural i en l'àmbit agrari es fa prou complexa com perquè especialistes com nosaltres en fer aquestes tasques les puguem fer amb plenes garanties. Mm-hmm. Per tant, insisteixo, jo crec que no és desídia, no és no voler-ho fer, sinó que és que senzillament no s'hi arriba. I quan no s'hi arriba des de l'àmbit públic, però, bueno, doncs hi ha una iniciativa d'un col·lectiu que creu que millora la qualitat de vida d'aquesta gent, no es pugui fer tot aquest procés i tots aquests treballs, i per això ho fem.
Seguim parlant de la Fundació Pagesos Solidaris, avui amb Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació de Pagesos Solidaris. Salomó, què és l'Integrascool?
L'Integrascool és una formació a l'escola, és a dir, la Fundació Pagesos Solidaris té tres potes, perquè ens entenguem, eh? Té un que és l'acollida i, per tant, el tracte amb els migrants que busquen feina, un altre que és el pedagògic i un altre que és atenció a la gent gran. En el pedagògic, un dels programes és l'Integrascool. És a dir, què implica i quines són les activitats que fem en l'àmbit pedagògic? Doncs molt bé, explicar el fet migratori a les escoles rurals. És a dir, entenem i volem entendre que en el món urbà això es dona, o ho fan entitats, o ja es fa. En el món rural, aquí és molt difícil arribar-hi, i és allà on nosaltres ens hem volgut especialitzar. Clar, què fem? Pues expliquem a les escoles històries de vida. És a dir, quin ha estat el procés de per què un senegalès o una persona de Costa d'Ivori ha arribat a collir fruita a Lleida, i quin és el periple que ha fet. I, per tant, els expliquem als nanos que allà no hi són per casualitat, que no hi són com si estiguessin en un pessebre, sinó que és gent que al darrere normalment hi ha un drama personal i familiar i que ha vingut aquí a intentar guanyar-se la vida.
Ara continuaré tocant-nos el vora viu, Salomó.
Fes.
Això passa normalment... entenc que és perquè us criden a les escoles per fer aquest tipus de xerrades. Això passa normalment només a escola rural o també a escola urbana? Us criden d'escola urbana per explicar aquestes realitats?
No. És a dir, no ens criden d'escoles urbanes, tot i que estem oberts a que si ho fan ens criden. Jo precisament he participat durant 4 anys a un institut de la Barceloneta, no explicant això, però sí explicant què és la Unió de Pagesos, quina és la feina que fa la pagesia a casa nostra i en quin escenari s'enfronta com a reptes de futur. Ens criden les escoles rurals perquè és allà on ens coneixen. És a dir, probablement des de l'òptica urbana que dèiem al començament, una persona de ciutat pot identificar un moviment pagès com la Unió de Pagesos, com aquells quatre barrufets rondinaires que de tant en tant treuen els tractors a la carretera i es dedica a tocar els nassos en aquelles persones que surten de cap de setmana. Però no és això. Al darrere hi ha moltíssimes més coses, no? I és en aquest context rural on vivim nosaltres, on també volem que els nanos que creixen en els altres pobles coneguin aquest tipus de fenòmens i aquestes persones. Bàsicament és això,
eh? Em deies, Salomó, la Fundació són tres potes, no? El tracte al migrant, la pedagogia i la gent gran.
Doncs mira, la gent gran, perquè malauradament nosaltres tenim una piràmide professional, és a dir, per generacions, que està invertida. És a dir, de joves n'hi han poquíssims, de mitjana edat n'hi ha alguns, de grans bastants i de jubilats encara exercint la professió n'hi ha moltíssims.
Sí?
Sí, per desgràcia. Els factors pels que fan això són molts i diversos, eh? Que no
per desgràcia,
si
tenim... exacte, això t'anava a dir, eh? Per desgràcia vol dir que és que es volen jubilar però no poden?
Correcte. És a dir, si una persona pagesa de 65 anys o de 70 anys cobra una pensió després d'haver estat cotitzant durant 40 o 45 anys tota la vida el que li han dit, que és la cotització d'autònom, doncs pot arribar a percebre una pensió de les més baixes del sistema. I, per tant, oscil·la entre els 7 i els 800 euros al mes. Ho sento, però amb això no es pot viure. Eh? Per tant, o tens uns estalvis...
No ho sentis, eh? Dic, amb això no es pot viure.
No, 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 que no es pot viure. Per tant, què és el que fa una persona que es jubila a 65 anys? O manté la seva propietat perquè no té relleu generacional, que també és un factor a tenir en compte, o bé, per complementar la seva renda de la pensió, doncs s'ha de dedicar a seguir treballant la terra. Bàsicament és això. Per tant, aquesta piràmide amb aquesta gent, doncs teníem i entenem que des de la Unió de Pagesos se'ls ha de donar resposta precisament per vehicular aquestes necessitats d'aquesta gent. Perquè més enllà de la jubilació no s'acaba res. I curiosament, al nostre àmbit, aquesta generació, és a dir, la que ara té 70, 80 i alguns 90 anys, és la generació que va viure la transició al camp. Per tant, l'arribada de la democràcia, les primeres tracturades multitudinàries a finals dels anys 70, molts d'ells van fer una escola de democràcia i d'assemblearisme als pobles que mai havien vist aquest fenomen. Allà va ser una escola de formació política, també molts alcaldes van sorgir d'aquests moviments, i és gent que està acostumada a liderar projectes socials. I aquesta és la gent que fins ara teníem aparcada en un racó de l'oblit i enteníem que era honrat treure'ls-hi la pols i posar-los a sobre la taula. Per tant, aquí tenim un grup i un col·lectiu de gent que aposta per fer un treball col·lectiu d'aquesta generació per aquesta generació. Que vol dir? Intentar identificar les problemàtiques que viu la gent gran a l'entorn rural. Podem conèixer perquè se'ls hi dona, diguem-ne, bastanta no publicitat, és una paraula lletja. Però sí,
visibilitat, sí.
Exacte, la visibilitat dels problemes de la gent gran a l'entorn urbà hi són, potser menys del que hauria de ser, però és que a l'entorn rural menys. I, per tant, quins són aquests problemes que té un matrimoni jubilat o una persona jubilada que viu en una masia o en un poble petit on ja no hi ha ni caixers automàtics, on ja no hi ha botigues, on ja no tenen accés a les TIC perquè estan fora de, diguem-ne, del coneixement d'aquests àmbits moderns o postmoderns, no? Doncs es tracta de canalitzar tot això i vehicular-ho, per exemple, en el Consell de la Gent Gran, on hi som. Denunciar públicament la manca de recursos de les pensions. És a dir, vàrem fer l'última assemblea, la quarta a Sant Boi, i el lema de l'assemblea era cap pensió per sota del salari mínim interprofessional. Com a mínim, doncs una pensió digna hauria de ser aquesta. Alhora, intentar identificar els maltractaments que pateix la gent gran. Un maltractament és aquest, és a dir, deixar la gent oblidada, no tenir mecanismes d'accés perquè molts ja no poden conduir, perquè els seus fills no viuen amb ells, perquè les residències o els centres de dia a vegades són lluny del lloc on viuen. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que fa que algú, enteníem, que havia de vehicular aquestes necessitats i aquests seguits. I això és el que fa la pagesia gran. I alhora, transmetre el coneixement cap a les generacions de pagesos més joves.
Ens queden 5 minuts, una mica menys, i encara et vull fer dues preguntes, Salomó. La primera, una mica referent a això que deies, et deia al principi de la xerrada, que volia parlar també dels problemes de la pagesia a casa nostra. Un dels problemes més importants, per tant, és l'envelliment de l'ocupabilitat del sector agrari?
Sí, ocupabilitat, si ho posem tot, eh? És a dir, fa cosa de 20-30 anys ens definíem com a explotació familiar agrària. Això bàsicament vol dir que ens dedicàvem a explotar la família, eh? No cap altra cosa. Això ha passat a la història. El passar l'explotació de pares a fills, per tant, la figura de l'hereu, també ha passat a la història. Per tant, tenim un problema gravíssim de relleu generacional als titulars d'explotació i alhora un altre problema greu, que és que amb l'entorn rural i amb l'espai agrari tothom s'hi atreveix. Per tant, especulació del sòl no hi ha només per urbanisme, sinó per urbanisme, per instal·lació d'energies renovables, per especulació propi del sòl, és a dir, que passarà d'aquí 20-30 anys amb la capacitat de produir aliments. Hi ha col·lectius que oloren que això pot ser un negoci, per tant, inverteixen comprant terres pensant al mercat de futurs que passaran a l'alimentació. I exclouen el que és la pagesia autòctona, perquè no tenen accés als joves a ampliar la seva base territorial, no poden comprar terres perquè és massa cara, i per tant cada vegada, no l'aigua, que tenim un altre problema, sinó la pròpia terra serà un recurs en el qual la pagesia avui ja no hi té accés.
Com cridem aquest jovent perquè s'ocupi d'aquest sector que s'està envellint?
És que...
Que s'està envellint i que deixa-m'ho dir, Salomó, i que no podem deixar morir. Vull dir, ens alimentem d'això, eh? Encara que no en siguem conscients els de ciutat, ens alimentem d'això.
Ens alimentem d'això i la societat no n'és conscient i n'hauria de ser conscient. Però és molt complicat, és a dir, com tu li penses dir a una persona jove, sigui noi o noia, perquè per sort cada vegada hi ha més noies que s'incorporen, que faci de pagès en un ofici on probablement no s'hi guanyi la vida. És a dir, com pensem que aquest relleu generacional s'ha de produir si la gent de la fruita, quan no és una glaçada com l'any passat, que se'n va a parir punyetes, doncs 80% de la collita, no té collita, per tant no té ingressos. Com li pensem dir al jove pagès que fa cereal, que l'any passat va ser un any desastrós, i que enguany, a hores d'ara, ja dona per perduda el 90% de la collita de cereal? Com li penses dir a aquella gent que fa horta o que té conreus de regadiu que el sistema Siurana Riudecanyes està al 10% de capacitat, que els pantans de la Conca de l'Ebre estan al 30% i que no tenen garantida tota la campanya de rec d'aquest estiu, o que els regants de Girona ja fa anys que no tenen capacitat de poder regar perquè el Muga no dona per més?
Fa anys?
Sí, el sistema Ter Llobregat xupa de les aigües que van cap a Girona i les desvien cap a la ciutat, i els regants són els primers que se'ls tanca l'aixeta.
T'ho pregunto perquè em queda res, mig minutet, però Salomó, com està afectant tot el tema de la sequera al món de la pagesia?
No és molt malament. L'any passat va ser un any desastrós per quasi bé tots els sectors de producció, i enguany va pitjor.
Té arreglo això, no?
Si plogués, sí. Cap ni un. Si no plou, pues, sincerament, no en tinc ni idea de com es pot acabar. Però bé, segur que no.
Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Pagesos Solidaris, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé i molta força.
A vosaltres per l'oportunitat.
I junts podem tombar muralles. Feu camí, segadors, que ve el fred. De l'esbre més ne farem carpes. Feu-les junts, segadors, que ve el fred. Palla va cara, brindeu l'asfalt amunt, que la palla va cara.